els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Seguim avançant aquí a la fabricació pròpia. Tots volem viure molts anys, però gairebé tots, la majoria de nosaltres no ens volem fer vells. I alguns es neguen doncs, a madurar i preferirien aturar el temps en una edat indeterminada de la joventut. Aquella en què encara no hi ha moltes responsabilitats i té poques obligacions. Clar, fer-se gran és obligatori. De fet, és llei de vida, però créixer pot ser que sigui opcional. Per això Peter Pan, el personatge més famós de l'escocès James Matthew Barry, decideix escapar al món de Mai Més perquè es resisteix a créixer. Una obra infantil que s'ha convertit en un clàssic dels nostres temps i també en un mite modern i al mateix temps una patologia. Patir la síndrome de Peter Pan es defineix actualment aquell adult que se sent incapaç per madurar i entrar en el món que li pertoca, al món dels grans. Clar, avui al Fabricació Pròpia ens preguntem què vol dir créixer, per què cada cop hi ha més adults que pateixen aquesta patologia i hi ha més homes o més dones amb poques ganes de fer-se grans. De tot plegat, com dèiem, en parlem tot seguit amb l'Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Anna, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè.
Ara ho dèiem, Anna, Peter Pan descriu la història d'un nen que no vol créixer. Diu exactament, tots els infants creixen, tots menys un. Però què vol dir créixer exactament, Anna?
A veure, hi ha una interpretació de la història de Peter Pan que vindria a dir que, de fet, Peter Pan és un nen mort que ha passat a l'altra vida, per dir-ho d'alguna manera. I per això diu, tots creixen excepte el que és mort, que és Peter Pan. Però aquesta seria una interpretació prou extensa. La majoria de...
Sí, jo ara també...
Peter Pan.
Sí.
La majoria de gent ha vist les pel·lícules de Peter Pan i el que aquestes pel·lícules plantegen sobre el món de la infantesa. Avui dia el que tenim és una síndrome de Peter Pan generalitzada, perquè Peter Pan és un nen que sent els seus pares parlar de com serà la seva vida quan sigui gran i decideix, simplement no fer-se gran. No fer-se gran ni créixer i, per tant, situar-se en una dimensió del món de fantasia que, evidentment, topa amb la realitat. Jo diria que créixer, tots creixem. És a dir, ens encaminem a la mort tots perquè anem fent anys. I aquesta és la llei de vida. Altra cosa és assumir què significa això. Assumir què significa això seria més aviat la idea de fer-se gran. Per tant, créixer, tots creixem, millor o pitjor, tots creixem,
sí.
Però no tothom es vol fer gran.
Clar, per tant, no és el mateix créixer que fer-se gran. D'aquí seria, no?, aquesta
sí,
resposta, no, Anna?
Hi ha un exemple molt, molt clar, no?, de la vida quotidiana, que és quan a tots ens deu haver passat, no?, tots els que tenim germans. En el moment en què neix el nostre germà petit, els adults que ens envolten comencen a dir aquella frase, ara tu ets el gran... No? T'has de fer responsable perquè ets el gran i t'has d'ocupar del teu germà petit,
sí.
Que no fa cap gràcia haver-se d'ocupar.
Cap gràcia, sí.
Quan t'han, diríem, robat el lloc especial que tenies pels teus pares. Això si tenies un lloc especial, és clar. I bueno, llavors aquí, en aquest punt, és quan els adults inoculen la idea,
sí,
de, bueno, fer-se gran vol dir assumir la responsabilitat de la teva pròpia vida, però també de la vida dels altres.
Clar, d'aquí...
Això, sí.
No, continua, Anna.
Digues.
No, que m'has fet pensar, perquè d'aquí, justament aquesta cançó que estem escoltant dels Pets, soc massa jove per fer-me gran, no?
Sí.
Que és aquest moment vital que tu dius, no?, de dir, ara ja? Però si encara no em toca.
Sí, i de fet una majoria de gent de 40, de 50, de 60 anys... Alguns segueixen resistint-se a fer-se gran.
Sí.
I potser això és el que els fa tenir aquesta imatge de joves, no? Avui dia la gent no vol fer anys, no vol envellir.
Sí.
La joventut és l'ideal generalitzat d'una època que no vol saber res, ni de la mort ni de la finitud. I esclar, fer-se gran implica que hi ha un punt al qual has de renunciar. Per exemple, la satisfacció infinita de jugar tot el dia és una cosa que en algun moment s'acaba perquè pugui haver-n'hi un altre. El problema actual és que la gent creu que aquesta satisfacció infinita del jugar, jugar i jugar, perquè tothom juga avui i busca la satisfacció sense res més, la gent creu que això és infinit. I ens enganyem.
No és així, no, Anna? No, dic que no és així, no, Anna? Això que tu dius, que ens enganyem, no?
Sí, ens enganyem i ens pensem que, doncs, que tot anirà bé per sempre,
yeah.
No? Que serem joves per sempre, que serem enrotllats per sempre i que tindrem molts likes per sempre. I això no existeix. Llavors, la contraposició entre créixer i fer-se gran consisteix precisament en introduir aquesta idea de que fer-se gran implica posar un límit a aquesta satisfacció infinita que creiem que no ens abandonarà mai. I, per tant, hi ha gent que creix, vol dir, va fent anys. Jo tinc estudiants que van passant de curs, a primer, a segon, a tercer, a quart els trobes pel passadís i estan exactament igual que quan estaven a primer.
Sí.
En canvi, n'hi ha que a quart parlen d'una altra manera, més pausada, t'escolten més. Tens la impressió que hi ha hagut un canvi i que ells s'assumeixen a si mateixos i a la seva pròpia vida d'una manera diferent. I llavors dius, aquests s'han fet grans. La gent diu, ha madurat aquest nano,
sí,
ha madurat.
Sí.
Però bueno, n'hi ha que van creixent, és a dir, va passant primer, segon, tercer, quart de grau, fan un màster, després poden fer un doctorat, però ells, en el seu íntim ésser, quedaran absolutament iguals, no? És amb aquesta immaduresa, amb aquesta inconsciència.
Clar, no sé si tot això que ens estàs explicant, Anna, té alguna cosa a veure també amb la quantitat ingent de cançons que parlen del sentiment de ser jove, de no voler créixer, com aquest clàssic que de ben segur coneixes, d'Alphaville, mític, Forever Young. Clar, Anna, es pot ser eternament jove i assumir fer-se adult? O sigui, està renyit una cosa amb l'altra?
Totalment, està totalment renyit. Per fer-se adult has de renunciar a aquest forever. Aquest forever, forever young,
sí.
Forever, s'ha de renunciar al forever. Perquè arriba un moment en què això ja no dona més de si. De fet, un dels grans pedagogs en la història de l'educació, que és Jean-Jacques Rousseau, al llibre primer de l'Emili, precisament això, diu, hi ha gent que va fent anys però en realitat es pensa que viu la vida la vida implica assumir el sentiment de la pròpia existència, fer-se càrrec de la pròpia existència. I aquest fer-se càrrec de la pròpia existència implica posar un límit a l'eternitat del ser jove sempre, no? Que en el fons és una fugida cap endavant, és una fantasia, una cosa que ens imaginem i que va molt bé perquè no ens permet no entrar en la realitat. En el fons aquesta gent gran, que són ja grans però coneixen amb la síndrome de Peter Pan, són gent que no ha comprovat que el principi de realitat existeix i que es mantenen aquell principi de plaer, no?, que dura per sempre. Això és una cosa que Freud també va explicar molt bé, no? Deia, bueno, el principi de plaer és aquesta recerca de la satisfacció infinita, però el principi de realitat ve de l'educació, ve del món de la cultura, diu, bueno, no tot es pot, ara això no pot ser, potser més tard, a canvi de tal cosa podries fer tal altra. És a dir, que la promesa de la cultura i de la transmissió del saber a l'escola, per exemple, doncs és el que precisament hauria de, perquè això no està acabant de resultar del tot bé en aquests moments, hauria de situar el límit de, bueno, ara arriba un moment en què assumim qui som, la nostra pròpia responsabilitat, assumim la nostra llibertat i ens situem en relació als altres d'una manera que permeti fer-nos càrrec dels altres. Hi ha una paraula en català que a mi m'agrada molt, que és la paraula capteniment.
Capteniment.
Sí. Capteniment, que seria aquest captenir-se, aquest moment de dir, bueno, no tot és possible, voldria, però en aquests moments decideixo que això que voldria doncs ha de quedar restringit d'alguna manera.
Uau, però això, Anna, és, mira, a un terme també molt lligat, jo crec que arribar a aquest estat que ens estàs explicant va lligat a la maduresa.
Sí, però la maduresa no és com el ficus que el vas regant i va traient fulles i molts brots. Créixer seria això. Tu vas regant, no? vas nodrint, Llavors hi ha un creixement.
I et vas va madurant.
Va madurant. La maduració és més del desenvolupament. En aquest sentit, podem parlar de maduració neurològica, per exemple. Però fer-se gran implica una dimensió ètica que té a veure la pròpia responsabilitat. És a dir, com em faig responsable dels meus actes, sabent que això implica autolimitar-me. I aquí hi ha el punt que jo trobo que en aquests moments està fallant. O sigui, nosaltres tenim estudiants que, si tenen set, s'han d'aixecar urgentment perquè tenen set. I tenen 18 anys, eh?
Sí.
S'han d'aixecar urgentment perquè tenen set. Si tenen son, queden adormits allà mateix. És a dir, que no hi ha un capteniment, no hi ha un aguantar alguna cosa. Això que abans en dèiem, la disciplina, no?
Sí.
Disciplina. Però això no hi és, no hi és. Tenen set, han de sortir corrents. Tenen son, han de dormir en aquell moment. Tenen gana d'agafar l'entrepà, encara que no sigui l'hora, encara que sigui dintre de l'aula, i nosaltres haguem de repetir, a l'aula no es pot menjar, podeu anar al passadís. Però és, diríem que la satisfacció del desig immediat, una cosa tan generalitzada, que ens preguntem què hem fet fins ara i com és que arriben els joves en aquestes condicions.
Uau, ens queden 5 minuts, Anna Pagès. Avui se m'ha fet molt curt. Per què ens agrada tant aquesta joventut, no? Aquest Forever Young, que ara ens estaves explicant, i tampoc la bellesa en vi baixa, no? Quan fa uns anys fer-se gran i ser vell era un símbol de dignitat i també al mateix temps, Anna, d'admiració, no? Quan i on s'ha produït aquest canvi?
No ho sé, mira, jo aquests dies llegia l'Anna Murià, que és una autora absolutament meravellosa de la nostra literatura, que ha publicat... han publicat fa poc la seva última novel·la, que es diu Aquest serà el principi, i ella diu que en el temps només hi ha principis, però que el principi l'has de col·locar en algun lloc on tu diguis aquí començo de nou. I per començar de nou és una mica com venir al món i néixer. Hi ha gent que ve al món, però no necessàriament neix per algú altre. És a dir, hi ha d'haver un vincle amb el món per poder fer del món alguna cosa que respongui el que volem ser. I això no t'ho dona la teva joventut. Llavors, la gent gran no la volem veure perquè la gent gran és la que apunta aquesta limitació del desig infinit o de la satisfacció infinita. De fet, podríem dir que avui dia hi ha un impuls per obtenir la satisfacció infinita i d'aquí l'eterna joventut, però que hi ha una crisi de desig. El desig en el sentit de dir, això és el que jo voldria fer de la meva vida i això implica captenir-me en una sèrie de coses que serien molt més divertides i molt més immediates a fer en aquest moment, però que he de posposar, necessàriament posposar, per tal d'obtenir una cosa més interessant, més única, més solidària. Llavors, aquest posposar, que les mestres d'educació infantil ho diuen molt, que moltes vegades els nanos arriben a l'escola infantil i no han sentit un no a la seva vida.
Clar.
Perquè a casa no els hi ha això no, ara no. La mestra d'infantil que ho diu per primera vegada. Aquest és el punt que jo crec que falla i quan ha començat tot això? Jo crec que ha començat amb el postcapitalisme i la societat de consum salvatge, diríem, no? Que és aquesta societat de consum et fa creure que tu pots qualsevol cosa i que el que tu vulguis et serà donat en forma d'objecte. Però és clar, això és una enganyifa.
I que tampoc ens han ensenyat a posar límits. Ens han ensenyat, a veure... És una mica el que tu deies dels límits, de saber posar aquest límit, també? De saber dir aquest no?
Sí. Sí. O sigui, que de petits també és veritat que hi ha com una culpa. És a dir, que bueno, els joves els hem de deixar tranquils, els hem d'escoltar. És veritat, tot això és veritat, però també és veritat que quan els nanos són petits, en algun moment s'han d'aguantar. I, per tant, aquesta espontaneïtat, tot que és una mala interpretació de Rousseau, de la pedagogia... de la pedagogia, de laissez-faire, no? De el nen sigui lliure, faci el que li sembli, sobretot, no reprimim. Doncs, bueno, Freud mateix deia, sense repressió no hi ha educació. Alguna cosa s'ha de reprimir. I, si no, el que tindrem seran nens i nenes ficus, que els anirem regant, anirem creixent, però en cap moment podrem assumir-se a si mateixos. Llavors, clar, la bellesa no interessa, perquè la bellesa és la que il·lustra tot això, posa de relleu. També és veritat que ara tenim una majoria d'edat. La majoria d'edat a principis del segle XX eren els 22 o els 23 anys. 23 anys, de fet. 23 anys. Després va passar a 21. I ara ha passat a 18, la majoria d'edat. Quan, de fet, tenim majoria d'edat legal amb persones que en tenen 40 i actuen com menors d'edat. Què és el menor? El menor és aquest que no es pot fer càrrec de si mateix i necessita algú altre que prengui les decisions per ell. Però fer-se gran implica que això es vagi poguent anar substituint per aquesta autolimitació que surt de dins d'un mateix, no perquè els altres t'obliguin.
Mare meva, Anna Pagès, moltes gràcies, de debò, t'hauríem de tenir cada dia.
Mercè, estem filosofant una mica massa. Lluita.
No, tot el contrari.
La idea és justament aquesta, de, sí. Bueno, que són problemes reals que tenim i que no sabem ara gaire bé per on tirar, però que és important a vegades plantejar els problemes bé. Mm. Després no sabem per on tirar, però ja trobarem la manera, o podem experimentar. L'important és poder definir bé els problemes.
Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquests minuts aquí al Fabricació Pròpia.
Un plaer, com sempre.
Una forta abraçada, Anna.
Igualment.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.